i dalt de l'escenari del Cabaret Elèctric hi tenim el Vicent Guallar. Bona nit i benvingut, Vicent.
Bona nit.
Vicent Guallar, arquitecte, valencià d'origen, des del 92 amb estudi a Barcelona. És director de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya i coordinador d'un interessantíssim projecte, ara en parlarem, anomenat Sociopolis. La seva vol ser una arquitectura lligada a la natura, però també que tregui partit de les noves tecnologies, premis com el FAT o Ciutat de Barcelona. Suposo que els té en algun racó del seu despatx. Aquests dies hem pogut llegir a la premsa, això sí, amb bastant de desconcert per la notícia, que el Teatre Romà de Sagunt haurà de destruir la reforma feta durant l'època socialista de Joan Lerma. És a dir, després de 17 anys de litigi, el Suprem ha dictat sentència i té 18 mesos la Conselleria de Cultura i l'Ajuntament de Sagunt per desmantellar les obres d'aquesta reforma. I també llegíem al diari El País, l'edició valenciana d'aquest diari, que alguns arquitectes preveien greus danys en el Teatre Romà si s'havien de fer aquestes obres, i un dels que parlava era el Vicent Guallar, i per això doncs hem aprofitat a tenir també les seves opinions aquesta nit al Cabaret Elèctric. Potser per la gent que no hagi anat mai fins a Sagunt, perquè ens cau una miqueta cap al sud, expliquem com és actualment aquest Teatre Romà per entendre què és el que s'hi vol fer.
El Teatre Romà de Sagunt, de fet, va ser el primer monument nacional que es va diguem-ne, fixar en l'estat espanyol a començament de segle, i en el seu dia era, jo el vaig conèixer quan era petit, com un teatre, per un teatre tipus grec, perquè sabeu que la diferència entre un teatre grec i un de romà és que el grec tenien totes les grades estaven iguals que les romanes, però no havia escenari, no havia escena. Els romans van sofisticar més el teatre i d'alguna manera van acabar construint una escena. Bé, doncs el cas és que el Teatre Romà de Sagunt tenia l'escena destruïda, les grades estaven molt erosionades, etc. I en un moment donat, en els anys, crec que va ser al final dels anys 80, es va decidir, en un moment també en el qual l'arquitectura italiana tenia molta influència, els arquitectes més famosos eren el Aldo Rossi i el Giorgio Grassi, i el Giorgio Grassi va acabar per aquí, per Espanya, i es va associar amb el Manuel Portaceli per fer aquesta reforma. Llavors la reforma va consistir d'alguna manera en adequar els accessos, posar un marbre blanc sobre les grades per fer-les més còmodes, i sobretot construir el que és l'escena i tota una gran estructura, que aquesta sí que era completament nova, situada sobre diguem-ne, les runes o les restes de l'escena romana, no?
I ara, diuen alguns, no sé si vostè mateix també pensa que aquesta deconstrucció pot afectar tot el que s'ha construït com a nou, però també el que hi ha sota, que acabi veient-se malmès.
Clar, diguem-ne, la clau d'aquest invent és que la llei espanyola del patrimoni deia una cosa molt sorprenent, i era que els edificis destruïts no es poden reconstruir. Això suposo que era perquè s'havien fet moltes reconstruccions imitatives en llocs o en, no sé, en abadies o en llocs que no es tenia molta informació, i llavors es va dir, molt bé, doncs conceptualment la història no es pot reconstruir. Llavors, realment, el que es va fer va ser una mena de reconstrucció conceptual per transformar, com he dit abans, aquest teatre romà, que era grec, en un teatre romà, i va haver-hi tota una polèmica en el seu dia, perquè sobretot des d'algun mitjà de comunicació local, i en aquell moment governaven els socialistes, i per tant més aviat per els partits conservadors, van fer una campanya per dir això és una reconstrucció i el que s'està fent és il·legal. El més sorprenent és que el primer debat va ser si allò era una reconstrucció o no, i alguns informes d'alguns arquitectes van acabar dient que sí que era una reconstrucció, i el jutge en el seu dia va dir que això es tenia que demolir perquè és il·legal reconstruir, com diu la lleu. És a dir, que era realment absurd la frase que deia això no es pot reconstruir la història, i algú va dir, això és una reconstrucció, t'he pillat, no? Uh-huh. Ara, evidentment, jo, si em pregunta si estic d'acord en el que es va fer o no, jo més aviat no seria, en el seu dia potser no seria partidari de fer una mena de reconstrucció, però a més amb totxo romà i amb morter, sinó més aviat fer una construcció lleugera, potser al voltant de tot això, hauria estat més convenient. Ara, el que és evident és que després de fer el que es va fer, i amb el marbre posat sobre les grades i tota aquesta escena, demolir tot allò és algo molt que fins i tot ara el govern d'allà, que és del PP, doncs jo crec que no els agrada molt, entre altres coses perquè es té que invertir molt de diners, i també fins a quin grau tens que tornar. És a dir, el que havia allà realment eren unes runes, no? El teatre que hi ha a Mèrida, per exemple, està molt millor, o en altres teatres, he estat a Jordània o altres llocs, hi ha teatres romans que estan molt millors que aquell, i aquí no és que estigués molt, molt bé, sinó que era la runa. Era com si ara, d'alguna manera, es fes una intervenció sobre l'amfiteatre que hi ha a Tarragona, a Tarraco, i que dintre d'uns anys algú digués, bueno, això que s'ha fet no està bé i es té que tornar a canviar. Vull dir, l'arquitectura sempre s'ha construït sobre l'arquitectura, les catedrals s'han fet sobre
esglésies musulmanes, etc.
Vull dir que aquesta cosa d'anar construint per fer una millor adequació funcional forma part de la història. Des d'aquest punt de vista, evidentment, jo sí que defenso que es pot intervenir sobre els monuments, o etc., no? Ara jo crec que és molt complicat executar la sentència, serà molt complicat, i s'intentarà trobar una solució, encara que l'abogat que va instar tot això, que és una persona individual qui va fer tot aquest procés, 15 anys després ha guanyat, i per tant tenen un problema a resoldre.
Costarà també trobar un arquitecte que vulgui fer-se amb totes aquestes obres?
M'han dit que algun dels arquitectes que van fer l'informe dient que allò era una reconstrucció és un dels arquitectes que ara potser li encarregaran la demolició, el qual és algo dramàtic. És a dir, jo crec que és com si un metge li diguessin, vostè té que operar sobre un que ha fet un altre metge. Jo ho veig molt complicat, i a més, ja des d'un punt de vista ètic és molt complicat, la relació que hi ha entre la llei i la tècnica també és molt complicada, vull dir, no és evident la solució.
Després de viure sempre l'extraradi, després de les galàxies sensorials, després de fer ciment amb sorra i fang, després de l'enfonsament de parets i sostres, després de flors i ferros, violites i trossos de les nits més divertides de sexe i saliva.
Sembla mentida que hem agafat a l'atzar una cançó de l'Eduard Canimas, que actua el dijous a les 10 de la nit a la sala Luz de Gas dins d'aquest festival Barnasants, i parlava justament de parets i de murs que es queien. Ja veurem com acaba tot aquest tema, doncs, del Teatre Romà de Sagunt. Era una excusa per portar aquesta nit al senyor Vicent Guallar, però volem aprofitar també per parlar una mica de tot això que dèiem a la introducció, per exemple, d'aquesta visió teva de que la naturalesa i l'arquitectura han de mantenir un diàleg, no han de mantenir una guerra, però al mateix temps això no vol dir que no puguem fer un gran ús de les noves tecnologies, i si convé les últimes, doncs les últimes, no?
Jo crec que vivim en un moment fascinant de la història de les civilitzacions, perquè tota la història de la humanitat ha estat un procés com de creixement, no? Totes les ciutats, l'economia, tot. Hi havia un creixement físic vinculat al creixement econòmic i tot tenia que créixer, sempre hem entès que la ciutat anés creixent. Llavors ara el que comencem a entendre és que tot això que fem ja té un impacte global. I, per tant, ja qualsevol cosa que es fa aquí, o sigui, la teoria del caos i l'efecte de la papallona i la tormenta no sé on, doncs ara comença a veure's també des del punt de vista de l'urbanisme, de la construcció de les ciutats. I, per tant, fins ara enteníem que les ciutats eren coses artificials que feien sobre la natura. Però ara el gran repte que ens trobem és realment tenim que fer és construir natura directament. És a dir, de la mateixa manera que l'home, a partir del genoma, pot reconstruir-se i pot interactuar amb molta més precisió, jo crec que el repte que tenim en l'àmbit de l'arquitectura és començar a fer edificis que siguin tan llestos com un arbre. És a dir, els edificis són supertontos els que fem avui en dia, no? Tu mires una façana, dius, bueno, un vidre molt bé, però una pell d'un tronc és molt més llesta. Els arbres fan l'energia que consumeixen. Nosaltres per què li tenim que subcontractar amb una nuclear que estigui a França i portar unes línies d'alta tensió a través del Pirineu perquè el nostre edifici és tonto, bàsicament.
Sí, doncs sol passar així. Per exemple, amb això que deies de construir natura, em sembla que vols fer una muntanya a Castell de Denia. Expliquem-ho bé. Dins d'una muntanya aquí passin moltes coses, no?
Clar, dintre d'aquesta, de part d'alguns d'aquests projectes ens porten realment al límit. Alguna vegada havíem dit volem, si l'arquitectura és paisatge, els edificis són muntanyes, no? Això vam fer alguns dibuixos i un dia em va trucar l'alcalde i em va dir, senyor Guanyar, vostè fa muntanyes, oi? No em faria una que ens la vam trencar, no? És a dir, que i de la mateixa manera, aquí a Montjuïc algun dia es tindrà que fer, perquè en la part que dona al port també hi ha una pedrera que es va destruir. O sigui, és a dir, les pedreres amb muntanyes al costat dels ports són coses molt naturals perquè és la manera més fàcil de trobar, diguem-ne, pedra per construir els ports. És a dir, que aquest procés de deconstrucció que hem fet de la natura molt probablement ens portarà a generar edificis que presenten nous paradigmes. Per exemple, un edifici pot ser una muntanya o una muntanya pot ser un edifici. En aquest cas, vam desenvolupar tot un projecte i tot un disseny per fer que aquesta aquest volum que havien tret de la pedrera es pugui reconstruir, en aquest cas. És il·legal reconstruir teatres, però no reconstruir muntanyes, de moment, no? I, per tant, en aquest cas, l'últim acte de la pedrera era reconstruir-se ella mateixa en la superfície, però en tot l'interior hi havia aparcaments, un auditori i tot allò que encara ara mateix està en discussió.
Doncs és el projecte de la muntanya del Castell de Dènia, també el podrem veure. De fet, moltes vegades apareix al País Valencià, als diaris, lligat al tema de l'arquitectura, a vegades malauradament per aquesta com superconstrucció que hi ha a la costa. No sé si em vols fer algun comentari del tema aquest d'aquesta construcció a tota costa que ni diuen els de Greenpeace a vegades.
Jo crec que el que ha passat a la Comunitat Valenciana és bàsicament és algo que ha passat, per exemple, en Andalusia i fins i tot a Catalunya abans. És a dir, els preus dels pisos de València sempre eren la meitat dels preus de Barcelona i en els últims anys el que ha passat és que els preus dels pisos han anat pujant. Per què? Doncs perquè no estava molt desenvolupada. Jo crec que el que és dramàtic, més que s'hagi construït més o menys, és com s'ha construït o com s'està construint. És a dir, a Torrevieja, per exemple, han fet urbanitzacions, quilòmetres i quilòmetres de construccions i de territoris sense sentit.
Ciutats de vacances que semblen presons.
Ara estan fent alguna. Per exemple, jo crec que Benidorm és una obra maestra perquè era una manera fantàstica de protegir l'entorn, perquè es concentrava sobre la costa en un lloc d'una activitat i una dinamicitat i hibridació funcional molt important, però clar, Terra Mítica que està darrere i que l'han fet en els últims anys jo crec que és bastant lamentable, perquè en Europa no fan falta espais temàtics, ja tenim les ciutats per això. Jo crec que, realment ha hagut molta activitat, però part, molta d'aquesta activitat ja s'havia donat en la Costa Brava, per exemple, o en, a Salou, per exemple. Salou, hi ha llocs que són pitjor de, que altres llocs que pots trobar. I, per exemple, la Costa Blava a Can, etc., és un territori molt més construït que el que tenim aquí en tota la costa espanyola, no? La costa catalana o Andalusia, etc. Jo crec que el pitjor de tot és que el que s'ha fet no s'ha fet bé. Uh-huh. És a dir, que quan tu... I a més, el territori té una cosa, i és que quan tu li fas algo es queda per sempre, o es queda per molts anys. Per tant, jo crec que sempre que es fa algo és una oportunitat de fer algo bo. El drama és no fer-ho bé. Jo crec que això seria el més criticable del que ha passat en els últims anys en l'urbanisme, o el valencià, o el andalús, o en part del català, no?
Un altre ítem que ha tingut a vegades mala premsa són els camps de golf, però tu vols fer un biogolf. Explica'ns com és un biogolf. Crec que és un projecte encara, no?, a Xàtiva.
Sí, Xàtiva... jo crec que alguns d'aquests projectes també hi ha un altre fenomen molt interessant. El cas del biogolf sí que està bastant aturat per, bueno, per motius polítics locals, no? I allà en aquell cas es tractava, per exemple, un camp de golf consumeix exactament a la mateixa superfície la meitat que uns camps de tarongers. Això és una dada objectiva, no? I genera un altre tipus d'economia, i el que és cert és que el golf per si mateix és un esport bastant tonto, no? Consumeix molta superfície i juga molt poca gent, no? Per exemple, una platja té un ús del territori molt més intensiu, molt més social, que no passa el golf, que és bastant de tiro la bola, hi ha lluny, no hi ha ningú pel mig, etc. No? Jo, per exemple, estic ara molt interessat en tota la... amb la idea de les biovilles, que és la idea de fer comunitats tecnoagrícoles en la qual la gent pot viure, té un camp de tarongers i té un cavall. Vull dir, els animals també, com una tornada amb el Vigas Luna, el bon amic Vigas Luna, ell té uns burros i també té uns horts. Vull dir, aquest món a mi m'agrada.
Estem,
no?,
entrant en aquest projecte de Sociòpolis, de fet, no?
Sí, bueno, Sociòpolis és un altre projecte.
Un gran exemple. Ara...
Exacte. Aquest exemple que deia és un exemple de petita escala, i en el cas de Sociòpolis, aquest sí que va ser un projecte. Molts d'aquests projectes surten de processos de recerca que fem sobre què es tindria que fer ara en el món, no? Ara estem molt preocupats, per exemple, de fer edificis intel·ligents que generen tota l'energia que consumeixen, per exemple, i fa 5 o 6 anys ens plantejàvem que era fonamental començar a pensar com era l'habitatge social del segle XXI. Quan tothom estava molt preocupat aquí a Catalunya o a Barcelona a fer fòrums o a fer, no sé, festes o fer l'economia anava molt bé, ningú estava pensant en l'habitatge social. Llavors, nosaltres vam proposar, de fet es va presentar a la Bienal de València de l'any 2002, la idea de fer un barri que d'alguna manera tractés d'abordar el conflicte entre el creixement de la ciutat i la conservació de la natura que té al voltant, un barri en el qual l'arquitectura de qualitat també s'apliqués a l'habitatge social, i un barri en el qual els habitatges que es fessin corresponguessin al perfil del ciutadà que necessita aquest habitatge. Llavors vam descobrir que el 20% de les persones dels hogars a Espanya són de persones que viuen soles, i per tant tindríem que proposar elements de, o habitatges més petits o habitatges en espais compartits, que és el que estem fent ara. Llavors tot això es va concretar en un projecte a València que es diu Sociòpolis.
Potser us sonarà aquesta música, és la banda sonora de Miss Little Sunshine, és aquesta, oi que sí? I són els de Bochka, demà ells actuen a la sala 2 de l'Apolo a les 10 de la nit, i si us hi voleu passar, doncs mira, fareu com l'Albert Miralles, que els entrevistarà per poder-vos oferir una entrevista aquí al Cabaret Elèctric. Estàvem parlant d'aquest projecte del Sociòpolis, això de moment encara és un projecte.
No, està en construcció.
Està en construcció.
Això, de fet, és un projecte de fer un barri nou, un barri per al voltant de 10.000 habitants, en el límit sud de València, sobre una superfície de 35 hectàrees, que és l'equivalent a 70 camps de futbol, i en el qual es faran 3.000 habitatges amb diverses tipologies d'habitatges, i en el qual els dos elements més interessants són que anem a conservar com 4 quilòmetres de aséquies que passen per aquell territori. Resulta que el més antic que hi ha al voltant de València són les aséquies que van fer els àrabs des de fa més de 700 anys.
Feu bé, que llavors no ho passarà com el del Teatre Romà. No, conserveu-les bé.
Ostres.
Feia una mica de conya ara, eh? Sí. Aquí.
No, en aquest cas, de fet, la ciutat, sense cap impunitat, quan ha crescut, com que la ciutat és diferent a l'agricultura, sempre l'agricultura desapareixia, era un perdedor nat. Llavors, ara, aquesta visió que tenim d'intentar conservar la natura el màxim possible, el que hem fet és pensar que més que imposar la ciutat sobre la natura, volíem fer que la natura, d'alguna manera, l'estructura de la natura generés o ordenés com els ciutadans s'implanten allà.
I ens trobarem com uns horts urbans entremig del que serien les construccions, que poden ser pels mateixos ciutadans, suposo, no?
Efectivament.
Per socialitzar-los també una mica.
En comptes de tenir una quadrícula, com hi ha a Barcelona, aquí en el barri, en comptes de tenir una quadrícula, el que té és un circuit. Té una mena de camí perimetral en el qual tots els edificis es poden entrar des d'allà, des del borde, i en el centre hi ha un parc que té al voltant de 15 hectàrees i al voltant de 6 d'aquestes hectàrees són horts urbans. Llavors, de fet, seran els horts urbans més grans que hi ha en Espanya, dintre d'una ciutat. Aquí a Barcelona hi ha diversos, i de fet a Sant Cugat també, diversos municipis estan veient que aquesta idea de fer jardins que siguin comestibles és una cosa que està bé i, a més, genera una activitat social molt interessant.
És clar que aquí a Barcelona són els jubilats que s'encarreguen.
Efectivament.
I les escoles també els visiten. Té una part així, doncs, per certs col·lectius, no?
Aquí, allà s'hem trobat que, a més, els joves també ho volen fer. Volen tenir horts i, de fet, ara mateix ja tot allò està, l'urbanització està pràcticament feta, les aséquies noves ja estan posades, part d'elles estan en funcionament i s'està treballant en crear, doncs, aquesta comunitat, nova comunitat de regants, no? I l'altre element fonamental també que genera sociabilitat és l'esport. Llavors, la plaça, en el centre de tot el barri aquest, hi ha un camp de futbol. És a dir, l'urbanisme té com una... Pensem que és una cosa lletja que fa alguns rics i que hi ha uns carrers amb uns pisos adreçats, unes torres molt grans, però vaig descobrir que en realitat l'urbanisme és una cosa que pots fer exactament el que vulguis. I llavors vam fer una llista de com ens agradaria que fos una ciutat, vam dir, en el centre un camp de futbol, els carrers... doncs són carrers d'esport i pots anar corrent d'un lloc a un altre, i aquí tenim que fer els jardins, doncs són uns horts, i aquest, mira, aquest farem un botànic de frutals. Vull dir, vam fer realment una llista, i això no és més car que fer un, diguem-ne, una urbanització tonta, però clarament genera sociabilitat, genera sentit, genera el que diem sempre, la millor manera de protegir el patrimoni és augmentar-lo.
I em sembla que també voleu fer com una espècie de web d'aquest barri, una xarxa, perquè tota la gent que hi sigui doncs pugui també...
Efectivament, el que hem fet és pensar que es tenia que fer una intranet de barri. Llavors hem fet tota una estructura per fer una fibra òptica que connecta tots els edificis, i el que volem fer és urbanitzar també digitalment el barri, de tal manera que si la gent sap qui té tal llibre, la biblioteca del barri pot sortir a partir de prestar-se els llibres. O sigui, el model Bizin que està triomfant ara, en realitat es podria aplicar a tantes coses.
Sí,
llavors,
sí.
Però per fer això es té que organitzar, i o bé els ciutadans ho tenen que organitzar, o bé quan s'urbanitzen els carrers tenim que organitzar això. Llavors la idea aquesta de que la gent pugui, una iaia li pugui fer, pugui cuidar un nen, o un li pugui donar la blanca, deixar la Black and Decker amb un altre, organitzar el campionat esportiu, fer la televisió del barri amb la gent de l'I2K d'aquí, vam pensar que tenim que gravar la memòria del barri, per tant fer aquesta televisió del barri. És a dir, que estem...
tot això és arquitectura.
L'arquitectura té moltes capes, té moltes capes, sí.
Doncs a veure si fem més arquitectura social. Molts sociòpolis ens fan falta, més que no pas a vegades aquests edificis que serveixen per convertir la ciutat en un... amb un pastís. Hem estat aquesta nit parlant amb el Vicent Guallar, arquitecte. Esperem que no sigui l'última. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.